I en la història del cinema, segurament, pocs acords de la secció de corda són tan reconeixibles com els de Tiburón i els de Psicosis.
Quiero voluntarios ni quiero compañeros. Hay demasiados capitanes en esta isla. Los 10.000 dólares han de ser para mí solo. Y tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
¡Oh, un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Hacia la laguna!
¿Qué pasará ahora?
¡Un tiburón en la ría!
¡Ay, que está en la laguna!
Avante media. Avante media, puedo llevarlo yo. ¡Baje a echar esta porquería! Necesitará otro barco más grande.
Steven Spielberg tenia entre 27 i 28 anys quan va signar Tiburón. I això no sé si només es pot fer quan es té la força de la joventut per aguantar un rodatge que mereixeria una altra pel·lícula. Àngel Sala, bon dia i bona hora.
Bon dia, com esteu?
Ara podem compartir un record d'infantesa. Àngel Sala tenia 10 anys quan va veure Tiburón a Saragossa. El Cinema Fleta existeix encara, el Teatre Cinema Fleta?
No, desgraciadament no, era un dels cinemes teatres més grans del país i no, ja no, és una de les moltes desgràcies que han passat en aquest país de la manca de conservació del patrimoni cinematogràfic de sales, no?
Faria un parèntesi aquí, quina sort hi ha hagut, doncs, amb el Cinema Aribau, eh?
Molta sort, perquè és l'últim supervivent d'aquestes grans cinemes de Catalunya i de Barcelona, en aquest cas. La pel·lícula es va estrenar a l'Urgel, un gran cinema també de Barcelona, que ja no existeix, però l'Aribau és el que més se sembla a l'Urgel en aquest moment. És un cinema diferent, era molt diferent l'Urgel a nivell de configuració de la sala, però l'Aribau, que havia sigut és un cinema històric on se van estrenar grans hits de la història del cinema, sobretot molt musical en l'època.
Bé, el cinema de West Side Story, no?
Exacte, on van estrenar i va estar moltíssim temps en cartel, en un dels rècords de permanència.
Torno a fer una subordinada aquí i anem a Tiburón i aquest record d'infantesa. Què passarà amb aquestes sales grans, aquestes sales que van fer història, meravellosament decorades?
Bueno, suposo que els hàbits de consum del cinema han canviat. Evidentment, en alguns llocs s'han conservat i s'han reciclat com teatres o per a grans espectacles musicals, etc. I s'han conservat, en alguns llocs, en altres llocs no s'han conservat. Eren sales ara con els cinemes de gran format, que és una de les modes actuals, els IMAX i els gran format. Això podria haver estat molt bé, d'una reconversió d'aquests cinemes en aquests cinemes de gran format, de gran pantalla, però han arribat tard, molt més, i han desaparegut i s'han convertit en supermercats. I en aquest cas, bueno, l'Aribau és un bon exemple. Cinema són gran pantalla, amb molta capacitat. Tant el Teatre Fleta, que jo feia referència, de Saragossa, eren més de 1.500 persones.
Déu-n'hi-do.
En la projecció de Tiburón, el 19 de desembre del 75, el dia de l'estrena, pre-Nadal, aquesta sala estava plena. Era un divendres, estava absolutament plena de gent, que això fa que la projecció d'una pel·lícula com Tiburón, en aquell moment en què ningú sabia res de la pel·lícula, no hi havia spoilers d'aquestos de ni en xarxes socials ni en res, no sabien res més que aquesta pel·lícula anava d'un tauró amb no molt bones intencions, però res més. Bueno, va ser una experiència única per a la que l'ho hem viscut. No solament era els censurs de la pel·lícula, era els crits de la gent. El que feia més por, pràcticament. La gent va cridar molt en aquestes posicions.
Com els dèiem, compartiríem un record d'infantesa, perquè en Jou Sala tenia 10 anys, Servidor en tenia 11, quan es va projectar Tiburón al Retiro, i és exactament el mateix record. El record de la gent cridant. I sobretot en aquella escena en la qual troben el pescador mort a la barca, enfonsada, que surt la cara de l'interior d'aquell forat de la barca, i aquells crits que queden...
El cap de...
Exactament. Exactament. Aquell cap, aquells crits, encara estan marcats a la memòria. Per tant, veu sortir del cinema com? Trasbalsat de dalt a baix, suposo.
Bueno, moltíssim. A més, en el meu cas, i en molts casos a Espanya i a Catalunya, perquè era hivern, feia molt de fred aquesta nit del 19 de desembre, aquesta tarda nit, sí. I sortíem ja molt freds. Jo recordo, no diu ni una paraula. La pel·lícula era per a 14 anys i menors acompanyats, que era una qualificació que existís, era pròpia d'aquesta època. Jo anava a un familiar i no va parlar mai, pràcticament en tot el resta del dia. Va quedar absolutament traumatitzat, sobretot a partir de l'escena del cap del Ben Garner. Uh-huh. En aquell moment l'havia resistit bé, una mica nerviós, però després ja no. Després ja, jo crec que estava una mica catatònic després d'aquesta escena. No me va enterar de molt. Ja no... Era el mateix que el Hooper, el Richard Dreyfuss, se ficasse dintre d'una gàbia i dintre del mar. Mm-hmm. No, a mi l'escena, el moment que havia vist una cosa que no volia veure mai, era el cap aquest.
El cap aquest.
Sí, jo crec que és un dels grans ensurts de la història del cinema.
I l'escena és ben bàsica... I el plano és ben bàsic, és a dir, que no hi ha cap altra cosa que l'ús, i podem començar per aquí, com és possible que un home amb 27 i 28 anys tingués aquesta capacitat d'utilitzar els recursos que havien utilitzat els grans autors del cinema per fer una pel·lícula on gairebé mana més la creació d'ambients de suspens que la pròpia acció i la pròpia narració i el propi animal.
Bueno, era un nen prodigi una mica. Ja havia fet molt bons episodis de sèries de televisió, com el Colombo i sobretot Galeria Nocturna, un Night Gallery, una sèrie que era de terror, fantàstic, i que havia fet episodis molt bons. I també havia fet un TV movie que s'havia convertit en un fenomen, el Duel, la pel·lícula del camió aquest assassí, que té molts punts de trobada en el Tiburón, sobretot en posada en escena, i que és una pel·lícula que a Europa se va estrenar en cinemes, a pesar de ser un TV movie, per l'èxit que havia causat crític en els Estats Units, i que va ser un dels motius per els que Zanuck Brown, els productors de la pel·lícula, se van ficar en el Spielberg. I luego, ell era un seguidor de los grans narradors, el cinema de Hitchcock, es nota molt en la pel·lícula de Tiburón. Mm-hmm.
Hem perdut Àngels...
La part de la casera.
Ja està. Hem retrobat, és que havíem perdut Àngels Sala en un momentet. Ja està.
Dèiem no, que digo, que és un director que, bueno, que s'havia format con todos los grans clàssics, també. Es decir, no solament de Hitchcock, també los grans narradors d'aventures. Es nota molt en la última part de la pel·lícula. Los Raoul Walsh, los Howard Hawks, las películas de aventuras en el mar, evidentemente la influencia del Moby Dick, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, es un director que tiene una formación clásica, pero también una vocación de renovación. Forma part d'aquest nou Hollywood en segunda generación, el nou Hollywood seriós va ser al principi dels 70, i este era un nou Hollywood més ficat en el cinema més comercial. Mm-hmm.
I segurament una miqueta més deixat anar a l'hora de l'ambició, no? Perquè si fem cas a tot el que va passar en el rodatge de la pel·lícula, o això ho agafa algú amb una edat jove capaç de menjar-se el món, o queda enfonsat a mig rodatge, no?
Bueno, ell va quedar una mica enfonsat a vegades. Ell va estar qüestionat molts moments en el rodatge. El pressupost se va fer molt gran, molt més de lo que estava previst. Va tenir molts problemes. Passa que ell va donar solucions que ningú esperava, i solucions de posada en escena, sobretot, en els moments en què el tauló no funcionava. I luego també decisions de postproducció. Quan vas veure el primer tal de la pel·lícula, Spielberg, en un passe d'aquestos de prova, va veure que la gent no cridava molt. I li van dir al Zanuck Brown, li dice, bueno, necessiten no un barc com més gran de pel·lícula, sinó necessiten un ensurt més gran. I l'escena famosa del cap, és un reixut, realment, en una localització de la Bernard Fields, de la muntadora, era una mena de piscina, i es nota una mica en la pel·lícula que és un resut perquè la il·luminació és diferent, para donar un ensurt fort al públic.
O sigui, no estava plantejada inicialment.
No. Si lo ves no surt en la novel·la, no surt en el guió original, en el primer draft de guió, és una escena que el Carl Gottlieb i el Spielberg van decidir una inclusió en l'última hora per donar més ensurt, un ensurt fort a la pel·lícula, més enllà de les aparicions del tauró, o necessitaven alguna cosa. I van ficar el Bill Garner, perquè l'actor que feia de Bill Garner, que surt en un moment en la pel·lícula, era un natiu de Martha's Vineyard, on es va rodar la pel·lícula, i era una mica pesat, al parecer. Era una mica un tio que volia sortir molt en alguns plans. Bueno, era una mica un extra, una mica intens. I van dir, bueno, agafarem el cap d'aquest, una representació del cap d'aquest actor, del Ben Gardner, i li ficaré en aquesta escena.
Ho ha dit fa un moment Àngel Sala, la frase de la pel·lícula és «Va necessitar un barco más grande?», que és la frase que li va servir a Àngel Sala també per escriure un llibre esgotadíssim, em sembla, sobre la pel·lícula.
Sí, molt.
Molt, eh? Molt esgotadíssim. Pensen que hi ha llocs on el llibre aquest es ven a 400 euros.
Exacte, de los que, bueno, yo no me entero, pero sí, és aquell mercat tan important de la segona mà.
Està clar. La frase és aquesta, probablement, que és una frase que barreja ironia amb el dramatisme de la història.
Sí, bueno, és una escena... està plena la pel·lícula d'aquestes frases icòniques, és un guió molt ben estructurat, que, bueno, també el Carl Gottlieb se va ficar por decisió de Spielberg i va contra el que havia escrit el guió que havia escrit l'autor de la novel·la, el Peter Benchley, que no les havia agradat molt. I bueno, el Carl Gottlieb va posar moltíssimes d'aquestes frases. Carl Gottlieb és un tio molt curiós, és una mica de guionista, també humorista, va fer pel·lícules després amb el John Landis i el Joe Dante, de comèdies. És un tio molt, molt divertit, i va posar aquestes frases una mica ocurrents, no? De que, i moltes d'elles, sobretot aquesta, se va quedar en el imaginari popular. Sí, sí, ara molta gent en Amèrica diu que we're gonna need a bigger boat, com quan té un problema important.
Sí. És que ens venen al cap més d'una d'aquestes frases que contrapesen el drama i la tensió que viu la pel·lícula.
Sí, diàlegs, a més, molt icònics, és aquell que havies posat també en un tal del Robert Shaw, dient alguna frase, perquè tens un caràcter amb molta personalitat i un personatge una mica enfadat sempre, i aquestes frases iròniques, no?, del Robert Shaw. Estan molt bé, i evidentment el discurs de l'Indianapolis, no?, que això va ser
està clar. Fem un incís aquí, perquè aquesta nit el Cinema Ribau es projectarà en versió original subtitulada la pel·lícula, però no sé si Àngel Sala, com a molts, aquell doblatge de l'any 75 dirigit per Arseni Corcelles, no sé si en alguns moments fins i tot supera la versió original de la pel·lícula o no la tenim tan interioritzada amb aquest doblatge que no sé.
Bueno, jo personalment, jo crec que molta gent de la nostra edat, més o menys, tenint Tiburón o en aquest doblatge en castellà fet a Barcelona, del Tiburón. El doblatge és espectacular. És increïble. Com molts dels doblatges d'aquesta època. De aquesta pel·lícula jo la recordo, sobretot la veu del Robert Shaw.
Exacte, l'Arseni Corcelles.
És increïble.
És increïble. Ho estàvem dient aquí quan ho escoltàvem, i hem passat 50 anys, i dius, és que aquesta veu, això és irreproduït, és únic.
És únic, i està molt ben traduïda, a més, molt ben adaptada, i bueno, és una pena que en les versions noves a televisió i a Blu-ray, i en les edicions, boníssimes edicions que han sortit també en Blu-ray, i estan sortint ara pel 50 aniversari, en les versions castellana aquesta versió no hi és, perquè s'ha substituït per tema d'adaptar la pel·lícula a los nous sistemes de so, a la banda de so nova, etcètera, etcètera. I hi ha un nou doblatge que, en tot el respecte, no és el mateix.
Diria que en la versió, diria que en la versió en 4K l'han mantingut, Diria.
Habrá una, sí, perquè és
perquè,
probable
per, que... Precisament per això que deia Àngel Sala, que l'any 2003, quan es va fer la versió en DVD... es va redoblar a Madrid i aquest doblatge no ha agradat, vaja,
no ha agradat.
No ha agradat, simplement no ha agradat.
És històric, els comentaris en xarxes, cada que aquesta pel·lícula se passa a televisió, se passa aquest doblatge.
No?
I, bueno, ara sí, la possibilitat de, com a extra, posar la pel·lícula en les edicions con el doblatge antic, no? Bueno, era un gran doblatge, sí. La tenint en l'imaginari, lo tenint con aquestes veus.
Anem per la banda sonora, aquesta banda sonora que suposadament en un principi a Spielberg no li va acabar de fer el pes i Williams el va haver de convèncer. També sembla mentida fins a quin punt una banda sonora pot quedar interioritzada en el nostre imaginari.
Bueno, sí, totalment, aquel dun-dun-dun-dun-dun, que era molt sensible, que agafa unes notes bàsiques i que coreografia una mica la no presència del tauró en pantalla, no? Sinó que anuncia la seva presència des del començament de la pel·lícula, i que, bueno, té reminiscències clares del Bernard Herrmann, no? I sobretot de Psicosis, no? Que és per el costat que a Spielberg lo va començar. Williams, no? El Williams volia fer una banda sonora icònica en el sentit de la que havia fet el Herrmann en Psycho, en Psicosis. Sobretot en la escena famosa de la dutxa, sí. No? Perquè, bueno, l'atac de la primera noia, ella fue la primera, el tagline, lo digo claramente, está muy basada en aquesta música y siempre y qualsevol aparició del animal, ¿no? del tauró. Es una banda sonora espectacular, y también los momentos de aventura, de acción,
sí,
en la casera del
tauró. Exacte, quan el vaixell surt a mar, que són aquell, sí, Williams d'aventura.
D'aventures. I bueno, John Williams va fer un treball en la segona part de la pel·lícula. També és una banda sonora increïble, el Tiburón 2, del Jean Lesueur.
Ens ho ha posat molt bé Àngel Sala, perquè no sé si, des del coneixement que pot tenir, hi ha hagut pel·lícula amb més versions o amb més declinacions que Tiburón.
Home, possiblement sí, hi ha alguna... Bueno, personatges com el Conde Dràcula, possiblement té adaptacions, pràcticament... però, bueno, Tiburón té un punt, és curiós, com a saga pròpia no és molt llarga, té quatre pel·lícules, però com a exploitation sí que va generar una quantitat increïble de pel·lícules, bé, de taurons també, o de animals potencialment perillosos, no? És a dir, Pulps, los de los Pops era increíble, hasta llangostas, cracks,
sí, sí.
Osos, bueno, todo tipo de animal que era potencialmente peligroso va a tener la seva película a Hollywood o a Italia, también, donde se va a generar una explotación importantísima, y ahí hay un caso, el caso de que aquí van a tener Tiburón 3, pero no era el Tiburón 3 real o oficial, era un película italiana, el último escualo, de Castellari, de Enzo Castellari, que se va a estrenar en España como Tiburón 3. Por eso se veía vagadas en la bella distribución a España. Uh-huh. Pues, el numeret aquest, en una pel·la que no era part de la saga, no? I van tenir un Tiburón 3 abans del Tiburón 3 oficial, que era aquest que va ser en relleu 3D, i que aquí se va tenir que estrenar com Jaws 3D, perquè ja havia Tiburón 3.
D'acord.
I luego moltes, i luego la Shark Profession, que se viu de los 90. En los 90 va haver una explosió de la vegada, que arriba fins ara. Pràcticament aquest estiu s'han estrenat dues pel·lícules de Taurus al cinema.
I segurament el darrer gran èxit deu ser de Megalodon, no?
Megalodon va ser una novel·la de molt d'èxit i que va ser adaptada a una mena d'acció, comèdia, pel·lícula pràcticament quasi de Kaiju Eiga, sembla més de Godzilla que de Taurons, amb molt d'èxit, sobretot ha agafat molt a la gent, a los nens, és una cosa que agrada molt a la gent més jove, que és divertida i no és massa terrorífica tampoc. I luego probablement aquesta Shark Protection de los 90 i los 2000 va sortir de l'èxit d'una pel·lícula del Rennie Harlin que era Deep Blue Sea.
Uh-huh.
I també molt influenciada per l'èxit del Jurassic Park, no? De que va posar de moda otra vez tot aquest terror d'animals grans i ancestrals. No? Mm-hmm. Però home, i continuen, no pararà això.
Tres cosetes per acabar. Sembla mentida com 50 anys després el cartell de Roger Castell es manté... Vaja, és un cartell perfecte.
Sí, és un cartel preciós. És un cartel...
És difícil pensar directe. En un altre. Exacte.
És diferent, és difícil. Sí que és veritat que en la Universal, en aquell moment va haver diferents idees. Aquest cartel que va agradar molt, però mostrava el tauró. I va empezar en algun moment a fer un pòster donde no quedés molt clar, com en la pel·lícula, què estaven atacant al començament de la pel·lícula.
És a dir, que fos més insinuada la imatge de l'amenaça, exacte, per dir-ho així.
Uh-huh. Mireu que la novel·la i la pel·lícula es titula Jaws, que no és una referència directa a l'animal.
Sí.
Inclús en França se va estrenar com Les dents de la mer, que era les mandíbules del mar, no? Que era meravellós, un títol molt poètic. Però van pensar de fer algú més suggerint una mica la figura de l'animal i no posar-lo tan clarament.
Uh-huh.
El cartel és un tauró molt gran, molt monstruós,
sí,
molt
sí.
Més gran que el de la pel·lícula després. Però bueno, és preciós, és simple, directe, i bueno, i com és el tagline, no? Ella fou la primera... És meravellós.
Els nens de 10 anys d'avui s'espantarien amb Tiburón?
Pues probablement. Jo va fer una prova amb el meu fill, bueno, quan era més petit, i no era tan petit, però era petit, i se va espantar una mica. Considero que és una pel·lícula que continua fent... perquè té un muntatge meravellós de la Verna Fields, guanyadora de l'Oscar per la pel·lícula, i que atrapa moltíssim, és molt immersiva aquesta pel·lícula, te fiques ahí i luego l'angoixa d'estar ficat en aquesta mm-hmm. la part final, en aquest barc que no pot sortir, que és una trampa mortal, no? Que curiosament en la novel·la els personatges tornaven cada nit a casa després de la casa. Spielberg i Godley lo van canviar, i això és una bona idea perquè crea aquesta angoixa, sí. Aquesta claustrofòbia, que és un dels motius que la pel·lícula continua funcionant tan bé. És com un viatge al cor de les tenebres, no?
I cada vegada quedes en un espai més petit, cada vegada el vaixell es va despedaçant, cada vegada tens menys espai per viure, aquest final, veritablement així. És que anava per aquí la darrera pregunta. Com ha envellit Tiburón? 50 anys després, vista així en perspectiva?
Bueno, la pel·lícula, primerament, des del punt de vista cinematogràfic, s'ha quedat com un clàssic amb tota la raó per ser-lo. És una pel·lícula extraordinària des de tots els punts de vista. És una pel·lícula... En el moment les crítiques de los crítics de l'època va ser més, més dividides, però ara pràcticament és un ànim que és una... Inclús algun crític i algun altre director, com Tarantino, Christopher Nolan, diuen que és una de les pel·lícules més perfectes de la història del cinema. Probablement lo sigui. Queda com una pel·lícula que va trencar la progressió del nou Hollywood a Estats Units, un nou Hollywood molt seriós, molt depriment sobre els problemes que en aquest moment, en els 70, tenia la societat americana, per parlar d'un cinema més d'evasió. I d'ahir va sorgir la generació Spielberg, de George Lucas, de Brian De Palma, que ja se ficava més en el gènere, no? En el cine de gènere. També en això és important, Tiburón, en el nivell de que és una pel·lícula que empieza a ficar a los adolescents al cinema, més en la segona que en la primera, però comença, si es fixes, molts de les víctimes són gent jove.
Cert.
I, bueno, ahí ja sortiria pues, la moda de les láser, etc. I luego lo va canviar tot en el sentit comercial. És el primer gran blockbuster en el sentit de llançament massiu, marketing, merchandising, al costat de la història del cinema, i la primera que se va apostar clarament per l'estiu com a data d'estrena a Amèrica. Repeteixo que aquí a Europa i a Espanya, en Catalunya, va ser una estrena al Nadal, que era la gran època d'estrenos al país. Però va ser la primera que va ficar aquesta moda de l'estiu i lo va fer amb moltíssim èxit, i a partir d'aquest moment les grans pel·lícules van poc a poc estrenant-se a l'estiu. I bueno, és una pel·lícula decisiva per a la història del cinema, i va descobrir a un dels grans talents de la direcció en el cinema contemporani, que és el Spielberg, que a partir d'aquest moment no va parar, no?
Cert,
pràcticament.
Si fem llista, això no s'acaba, Si fem llista, no. En surt una darrere l'altra, i durant molts anys, o sigui que... Feina feta, per descomptat.
En dos anys va fer Encuentros en la tercera fase, que és una pel·lícula extraordinària, no? També, i bueno, no va parar.
Quant de temps fa que no veu Tiburón, Àngel Sala?
Una setmana.
Una setmana, vaja. Això vol dir que la vista...
Lo dic que, bueno, és la segona pel·lícula que més vegades he vist en la meva vida, la primera és 2001.
Després de 2001.
67 vegades... Les tinc apuntades, I Tauró l'ha vist 57.
Ara, per ser francs, hauríem de dir, és molt més, com ho diríem això, molt més assequible Tiburón que 2001,
Sí, és otro, un tipus totalment...
Un altre registre de les coses,
Però és una pel·lícula, curiosament, que a Stanley Kubrick li agradava moltíssim, i d'ahir se va posar una mica l'ull en Spielberg, que va acabar sent bon amic de Kubrick, perquè aquesta pel·lícula li va ficar molt l'atenció, i va ficar l'atenció a molta gent que semblaria que no sigui d'aquesta corda. El Bergman també va fer declaracions en torn a aquesta pel·lícula, de que era extraordinària. Sí, és una pel·lícula on molts grans maestres del cinema, molt diferents a l'estil de Spielberg, van dir de cuidao con aquest noi que està en la...
Que provat, bueno, sí.
Per tant, sí, com quan surt un tenista d'aquestos, no?
Està clar.
Ui, cuidao con aquest, no?
Per tant, a tots aquells que tinguin 20, 25, 30 anys, 35, i que no hagin anat a parar mai a veure Tiburón, o bé perquè no s'ha tornat a reposar a les sales cinematogràfiques, o bé perquè tampoc no l'han vist ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en les innombrables emissions televisives. Què es podria dir a tota aquesta generació que digui, mira, no vaig veure Tiburón i no l'he vista?
Bueno, que és una pel·lícula... Primer, que ara tenen una oportunitat per a veure en cinema, que no se la perdin, perquè probablement sigui una experiència molt millor que qualsevol pel·lícula nova que està aquí ara en cartelera. Això el primer. Segon, que és una pel·lícula molt entretinguda. És una pel·lícula que quan no te les dones compte ja està acabant.
Sí.
Té un ritme perfecte perquè té un muntatge perfecte. I això fa que la pel·lícula sigui, pues, tingui una evolució narrativa quasi de mil·limètrica, i no te dones compte. I segon, que és una pel·lícula molt important al que l'agrada el cinema i no l'haia vist, para entendre el cinema en un context històric i d'evolució. És una pel·lícula bàsica i una de les grans pel·lícules de la història del cinema per molts motius, és a dir, des de comercials, des de artístics e industrials. Jo crec que és... que és una oportunitat, ara que s'està parlant tant de la pel·lícula per el 50 aniversari i ara que hi ha possibilitats tan domèstiques com ara en cinema de poder-la veure en unes condicions bones, d'agafar-la ràpidament. No?
Doncs no podem acabar millor. Avui el Cinema Aribau, en aquesta projecció que organitza Mubi, que és l'empresa gestora de del Cinema Aribau, amb el Festival de Cinema de Sitges, projecció a les 9 de la nit, que presentarà Àngel Sala i, com deia Àngel Sala, Tiburón, que Universal ha decidit que, amb motiu d'aquest 50 aniversari, aquest sigui un cap de setmana en què es pugui veure a molts cinemes, entre ell el Multicines a Vilanova. O sigui que qui no l'hagi vista, que s'hi posi i... entretinguda segur, perquè no hi ha cap altre director que tingui tan assumit allò de sujeto, verbo i predicado. És impossible perdre's en una narració de Spielberg. Àngel Sala, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per molts anys de Tiburón.
I aneu a la platja, pese a tot,
Segur que sí. Gràcies de nou.
Adéu.
Adéu-siau, bon dia.